1:15, va, deixem la política i anem per coses maques, que la política també en té, però anem per coses maques ja a la directa. Si són pares, si són avis, si són oncles, si tenen fills, filles, nets, netes, nebots, nebodes, menuts, això que els proposem ara els agradarà. El mes de desembre de l'any passat tenim amb nosaltres a la Carme Panyella i a l'Artur Duc. La Carme havia escrit un conte que és La cova del gegant i l'Artur Duc n'havia fet les il·lustracions. Aquest conte aleshores estava, doncs allò, com tenien els castellans, en capilla. Hi havia un Verkami fins i tot obert per poder-lo editar. El conte ja és a les llibreries. L'editorial El Cep i la Nansa ja ha publicat La cova del gegant, magníficament il·lustrat, la història d'en Joanet i de la seva cabra Saltirona i la descoberta d'aquest indret que, sobretot, s'ha fet referencial arreu per la troballa de mossèn Santiago Casanova en el seu dia, pels vols dels anys 50, d'aquella mandíbula, de la mandíbula de l'home de Neandertal, que la va guardar a l'arxiu i fins que no van arribar els investigadors de la Universitat de Barcelona i van agafar aquest testimoni dins d'una caixa de cartró, doncs no n'hem sabut la veritable importància. La Carola Fernández saludava la Carme Panyella i l'Artur Duc i ens explicaven el llibre, com es fa un conte, com s'il·lustra, una història molt bonica. Vinga.
Mira, jo vaig escriure aquest conte, motivada també per dedicar-lo al meu net Pol, i el vaig escriure amb dues finalitats. Una, com tots els contes, divertir i emocionar els nens. Aquest conte és d'un nen que es diu Joanet, que viu a la masia de les Coves, que està a mirar el peix, molt a prop dels colls de mirar el peix, i aquest nen juga amb la cabreta que ha nascut a casa seva, a la seva masia, que es diu la Saltirona, i ell i la cabreta tenen un gran ensurt i van a parar a la cova del gegant. Ja molt més no explicarem, perquè si no, no llegiríem el conte.
Perquè faríem un spoiler, eh? Això que et diuen ara, que faríem
però
un spoiler.
Però jo crec que agradarà molt als nens. Però a la vegada té també una altra finalitat, que és la que els nens coneixin aquest entorn de Mira el Peix, tan important per la història de Sitges, potser una mica desconegut i en aquest moment difícil de transitar, però que és molt important i que també té una vessant arqueològica, perquè a la cova del gegant, l'any 1953, sí, mossèn Casanovas, Santiago Casanovas, que era un dels fundadors de l'AMUNT, de l'Associació Muntanyenca de Sitges, van anar i van fer una exploració, van trobar un jaciment i entre unes restes que van trobar d'animals també hi van trobar una peça molt important, que és una de les més antigues que s'ha trobat a Catalunya, que és la mandíbula del Neandertal. Uh-huh. I llavors, doncs, amb aquest conte es pot introduir el nen amb tot això. A part d'explicar els colls de mirar el peix amb totes les seves cavitats i moltes coves, que fins fa molt poc, potser deu fer cosa d'un any, se'n va descobrir una altra que no s'havia trobat mai, que li han posat Aina, en nom de la filla de l'explorador que la va trobar. O sigui, darrerament en tenim una de nova.
Que per qui no s'hi ubiqui, estem situats ja a Camí de Vilanova, diguéssim.
Camí de Vilanova, cap a l'Atlàntida, per dir-ho d'alguna manera, per situar la gent. Passa que aquell terreny, doncs, avui entre les urbanitzacions i tot plegat, està desdibuixat. Però és important que en tinguem consciència, és una part de Sitges.
Per tant, entenc que aquí surt, traspua aquest esperit i aquesta vocació de mestre. Que la Carme va ser mestra a Sitges durant molts anys, una mestra molt estimada, eh? Oh. Molt estimada, i amb aquest conte, d'alguna manera, aquí ha sorgit això, no?
Aquest, sí.
És, sí, és també, inevitable, això?
També en un anterior conte, la sí. Garça del Pati Blau, aquell altre conte era per poder recrear amb els nens l'ambient del modernisme a Sitges i també el lèxic de l'època. O sigui que també tenia dues finalitats. Per una banda, divertir i emocionar, que és el que busquen els contes, i per l'altra banda, una vessant més didàctica.
Més pedagògica.
Que pares i mestres poden aprofitar.
D'acord. I com entra l'Artur Duc en joc? En quin moment entra l'Artur Duc en joc?
Bueno, un dia que freqüentem un lloc i ens trobem un dia a la setmana o així, i un dia em proposa això, diu, tinc un conte, tinc il·lustral, t'agradaria fer-ho? Ostres, clar, m'ho demanava la Carme, i vaig dir, home, i tant que sí, però no sabia res de res, dic, bueno, Clar, després d'això van haver diverses coses. Primer, em va passar el conte, que em va agradar molt, però després hi havia en aquell moment una plaça de, un plaç d'entrega. I, ostres, quan vaig saber el temps que estaria, amb el temps que es tenia que fer, pues, em vaig quedar bastant preocupat, perquè feia molts anys que no havia il·lustrat un conte, no? Potser 30 i pico.
Tants anys?
Sí, perquè m'he dedicat més a pintar quadros, sí, i a fer exposicions i tot, sí, això, però el que és la il·lustració havia fet coses fa tants anys, sí, i, però, clar, tenia que retrobar-me amb tot el tema, no? De, pel tamany, per les històries i tal. Però quan vaig llegir el conte va ser algo que sempre em passa, no? Que estic dintre del conte, veig les imatges quan el llegeixo, i amb el de la Carme em va passar ràpidament, no? Ostres, vaig anar tenint molt clar...
El visualitzes, a mesura, sí, que el llegeixes, sí, el visualitzes.
A mesura que l'anava llegint, a més, clar, quan ho veus tant d'aquesta manera, potser que has necessitat, jo què sé, 150 dibuixos. I clar, no pot ser, llavors has d'anar reduint, no?
Són 17 o 18? 18.
18 n'hi ha? Sí.
18 dibuixos, sí, preciosos, hem de dir, unes il·lustracions, sí, molt boniques,
veritat,
pròpies, bastant pròpies a l'Artur Duc, perquè ja conegui mínimament,
sí, perquè,
poden reconèixer, diguéssim.
Clar,
em
plantejava a l'hora de... Vaig tindre que fer diverses coses, no? Perquè quin tipus d'il·lustració faig? Després de tant de temps jo no tinc una línia de treball amb l'il·lustració. Aleshores, hi ha contes infantils que són molt senzills i molt macos, però aquí vaig dir, pues, cada dibuix té que ser com un quadre, per dir-ho d'alguna manera, no? I treballat fins allò a tope, no? I molt expressiu, amb la manera de l'execució i tot.
Us vau entendre ràpidament, Carme, quan et van ser
ràpidament,
els dibuixos?
Ràpidament, ens coneixem de tota la vida.
Però a més va ser molt bo, perquè ella no em va posar cap pauta, eh? Em va donar...
Via lliure, et va donar via lliure.
Sí. Però, clar, llavors jo tenia tot el material fet i algun dia em sembla que et havia enviat alguna fotografia,
sí.
Perquè jo deia, aviam si estarà. I el dia que ens vam trobar i li vaig ensenyar tots els dibuixos, ostres, va ser per mi fantàstic, perquè va dir, ostres, és tal com jo havia pensat.
És que sembla que em vagi llegir el pensament, em va llegir el pensament, sí, de quan jo vaig escriure el conte.
Sí, sí.
I són magnífics, de veritat t'ho dic, sí. Són una preciositat de dibuixos. Ja sé, n'hi ha 18 i són 18 quadres preciosos.
Perquè no sé si l'escriptor, en aquest cas la Carme Panyella, quan escriu el llibre i el desenvolupa, el visualitza també.
Sí. Sí, sí, no, i en Duc em va llegir, bueno, la imaginació.
És que a més, esclar, està explicat amb detalls, perquè et situa exactament en el lloc, fins i tot el temps, quasi diríem, no? El clima, és que t'hi fa estar. I a més també, per la manera en què estava escrit i tot, penso que vaig intuir l'època, no? per la manera en què estan vestits, i la manera en què viuen, sí, sí. La família de pagesos, no? A la casa, etc, etc, no? I tot això, pues, mira, va fer el seu efecte i va ser molt maco.
Sí. Ens sap greu que estem a la ràdio i no us els podem ensenyar,
veure.
Perquè els tenim aquí.
Després farem alguna fotografia, les penjarem al post i ho penjarem al web, i així podran, sí, veure els nostres oients algunes de les il·lustracions. No les ensenyarem totes, perquè la intenció és que aquest llibre, que un conte, com deien, dedicat a la canalla, als infants, però també, que com deia la Carme, pot ser un ajut molt bo per pares, mestres, per explicar una part de Sitges. Per què vas triar aquesta part de Sitges? Per què parla dels colls de Mirapeix?
Perquè és una part molt desconeguda, i la Masia de les Coves no existeix, perquè es van enrunar i el mar se la va emportar, el que quedava. I llavors és una masia que molt pocs coneixen. Nosaltres hem estat buscant, tant l'Artur com jo, a veure si la trobàvem amb alguna fotografia, amb algun quadre, i no hem trobat la Masia de les Coves, o sigui, no hem pogut saber com era. L'hem estat seguint la pista, però no l'hem trobada. I llavors era una masia que ja no existeix, i un entorn molt bonic i potser una mica oblidat. Llavors, els noms, jo també els he posat, el Miquel, o sigui, tots els germans i tal,
sí,
de noms d'alguns dels masovers i persones que havien treballat a la Masia de les Coves.
D'acord.
Perquè he agafat els noms d'allà. I de la Masia de les Coves no té res a veure amb el conte, però si em permeteu una anècdota.
I tant.
Va sortir l'Andreu Brugal, que va ser el que se'n va anar primer a Santiago de Cuba i va fundar després...
La marca de Ron Brugal.
La marca de Ron Brugal. Uh-huh. I des d'allà, bueno, hi ha una anècdota que explica la senyora Danés, que és família, que la seva mare, quan se'n va anar, li va donar d'amagat un duro de plata per si li passava alguna cosa. I avui en dia, en la fàbrica del Ron Brugal, hi ha un quadre amb un marc i el duro de plata, que ell mai es va gastar.
D'acord. Quina anècdota més bonica. Per tant, entenc que el conte barreja elements de realitat, no? De realitat citatana, amb ficció.
Amb ficció. Sí, clar, el conte tot és imaginació, tot és ficció, no?
Però amb elements, com deies, doncs, sí, reals,
clar,
no?
A la cova del gegant, ja, jo he trobat del 1800 i pico, hi ha moltes relats, contes,
sí,
llegendes, sí, relacionades amb aquell entorn, perquè, és clar, si anava a peu, anaves per la platja i caminant, entraves a la cova del gegant. Ara no s'hi pot anar perquè només s'hi pot entrar des d'un avenc, que també és l'avenc del gegant, que està més endarrere, que en el conte també diem que el gegant té una clariana a sobre, que significa aquest avenc que té 14 metres de profunditat, i els espiòlegs hi han d'entrar per allà, perquè si no, només la porta d'entrada només la podem veure anant amb barca, és del mar, no s'hi pot entrar. Però abans estava molt enretirada la platja, hi ha fotografies que encara es veu, i antigament encara estava molt més enretirat al mar, hi havia allà un gran pla, i, esclar, s'anava a passejar per allà, i si podia entrar, ara és desconeguda la cova del gegant perquè no s'hi pot accedir.
Clar, d'alguna manera, quan m'imagino que el conte li hauràs explicat als nens i ja li hauràs explicat,
sí, sí, sí,
com el reben els nens, perquè, clar, d'alguna manera estàs explicant quelcom que és ficció, però que està ubicat en un espai que ells poden fins i tot anar a veure, encara que no hi puguin accedir a la cova, sí, del gegant, doncs saben que ell és allà, no? Com a l'hora d'explicar un conte amb aquesta barreja de ficció i d'alguna manera elements de realitat, com això a la canalla es fa més fàcil que arribi, que impregni?
Sí, jo crec que sí, perquè ho poden situar i localitzar. I pels nens que no són de Sitges, el tema d'un espadat amb coves, un massís rocós que té, perquè és clar, té moltes de coves.
Sí.
Té la de les coves, la verda, la dels musclos, la cova llarga, hi ha un munt de coves allà. És un espai atractiu i que fa volar la imaginació. Aquest fet que hi hagi el misteri de la cova que hi ha al fons, hi ha aquella llegenda que ens uneix amb el Penedès, que d'allà s'embarcaven els barcos, que sembla que sí, que hi arribaven embarcacions i que embarcaven sobretot blat i vi. Però, bueno,
al final,
mig història, mig llegenda.
Les llegendes sempre acaben barrejant realitat i ficció,
sí,
no?
Sí,
sempre
sí,
acaba sent la realitat exagerada, no?
Sí.
Pel punt de vista... Bueno. Això en la il·lustració també, a l'hora d'il·lustrar un conte, també es té en compte a l'hora de dibuixar, d'il·lustrar, el fet de que estem parlant d'un espai que existeix, que és real,
bueno,
malgrat hi hagi ficció, òbviament.
Personalment, per mi és molt maco saber, quan em va explicar la història, que els noms d'aquests personatges havien existit i que també eren pertanyent a aquesta masia, no? El lloc de la masia, tot això, ostres, pues és molt maco, no? I per mi, a mi em va fer veure encara més, no? El lloc on estava, la història i el que passava, no? Les cabanes de pedra seca, tot aquest entorn, no? Amb els margallons i tot el que és el Garraf, no? Arribat al mar, no? Al costat. I jo suposo que, vaja, clar, a vegades quan t'agrada molt una cosa et penses que amb els altres també els hi té que agradar, no? Però, bueno, segur que no hi ha tanta diferència entre un i els altres i que segur que això, bueno, agradarà molta gent, i canalla, i gent gran.
Carme, què va ser primer? Decidir que volies fer un conte o decidir que volies parlar d'aquesta... Volies parlar o fer alguna cosa sobre els Miralpeix, sobre Miralpeix?
No, decidir que volia fer un conte, primer.
O sigui, l'objectiu era fer,
sí,
un conte.
Sí, sí, sí.
De què parles aquell conte va venir de posteriori?
Sí, posterior, sí.
I quina,
sí,
és la tasca més difícil en aquesta creació o redacció del conte? Què és el més difícil? Decidir el tema, decidir de què parlaràs o no, o potser justament executar-lo?
Decidir el tema. a grans línies, a grans trets. Després, quan vas escrivint, doncs, es van omplint buits. Però en principi decidir, podríem dir-ne el guió, és potser el que costa més, no? Perquè és un tema imaginatiu, és un tema en què a més has de posar-te en la pell dels nens, perquè és ells a qui va dirigit. Un conte que no agradi als nens, per maco que el trobem als adults, no compleix amb la seva finalitat. No?
La Carme va escriure també el conte de La garsa del pati blau, el 2010, també un altre conte infantil, però també és coautora de Sitges, cuina d'arrels, de la Sitja al Pla.
Sí.
En aquest cas no eren contes infantils.
No. Res a veure.
L'escriptura entenc que també és diferent.
Sí, clar, no, i tant. On hi ha molta part la imaginació i l'altra no, l'altra són les receptes pures i dures i l'investigació.
Amb què gaudeix més, Carme Panyella? Amb quin tipus d'escriptura gaudeix més? En aquesta faceta d'escriptora que és recent.
És que és molt diferent, cada cosa té el seu atractiu, eh? Cada cosa té el seu atractiu. Potser el conte t'exigeix més a nivell de fer de creativitat. T'exigeix més, no? Perquè és l'imaginació la que ha de volar, i amb l'altre no, toques de peus a terra i vas investigant i buscant.
No obstant, per fer el conte, entenc que també has fet exercici de documentació,
sí,
de recerca...
Sí, evidentment, abans t'has de documentar molt i t'has de situar en el lloc i buscar tot el que puguis trobar sobre la situació, el lloc, l'ambientació, què podia viure el nen aquest, el Joanet, en el seu dia a dia, perquè tu hi vais posant les diferents capítols i les diferents parts.
I quant de temps es tarda en redactar o tarda Carme Panyella en fer un conte d'aquest estil?
No hi ha temps, depèn. Depèn a vegades del teu estat d'ànim, depèn de tu mateix, depèn de moltes coses. No hi ha temps.
En el cas de la il·lustració, Artur, deies que d'alguna manera aquest conte ha estat com un retrobament, no?, amb la il·lustració gràfica, després de molt de temps de tenir-la
sí.
una mica raconada o apartada.
Bueno, no, sí, perquè clar, m'he dedicat a altres coses i llavors això no... Però així, quan m'ho va proposar també em va fer molta gràcia tornar-ho a fer, no?
T'ha despertat el cuquet de nou?
No ho sé, perquè per mi és... qualsevol encàrrec és una cosa molt atractiva, no? Perquè uh-huh. t'obre horitzons nous, coses que tu en el dia a dia, mentre estàs treballant amb la teva feina i amb la teva manera de pintar o de fer l'escultura i tot això, doncs tu tens una línia i vas d'una manera, però a la que et ve la possibilitat de fer alguna cosa, també surt alguna cosa diferent. I això pues, és molt enriquidor per mi.
Entenc aleshores que va permetre com trencar una mica la rutina, no? Que
durant un
període de temps
sí, clar,
apartar-te d'allò que estaves fent i dedicar-te a...
Sí, i a més aquí, per exemple, abans de començar a dibuixar el personatge i tot això, pues, primer, com serà aquest nen, no? Com serà el Joanet? I llavors, pues, fer diversos dibuixos, veure com serà, quan ja el trobes, llavors fer-te'l de cara, d'esquena, de perfil, tal, per després, quan ja estàs treballant en cada historieta, anar a buscar perquè almenys tingui una similitud, no? Encara que a nosaltres mateixos, quan ens fotografien rient o quan ens fotografien serios o de perfil o així, moltes vegades no ens coneixem nosaltres mateixos, perquè pues això també pot passar, no? Llavors, tot aquest treball, no?, de crear els personatges, de crear la família, uh-huh. com els vestiràs, com serà el teixit o la roba, m'entens? Si
són clar, és que d'entrada a nosaltres ens sembla fàcil, no, Carme? Obrim el conte i veiem uns nens clar, i una família i no clar, pensem en que algú ha pensat de tant clar, en el teixit de la roba.
Clar, portarà mitjons alts, mitjons curts, portarà botes, portarà sabates, sandàlies... Clar, totes aquestes coses les has d'anar triant, no? I d'aquesta manera vas creant la imatge del personatge i tot això porta una feina i encara no has començat a il·lustrar el conte.
No, només a crear el personatge.
Clar,
però entenc que en aquest cas també és la part més difícil, no? Aquesta inicial, un cop ja tens els personatges
sí,
creats...
Sí, després ja és un fluir, diríem, no? I t'engresques. Jo la veritat és que em vaig enclaustrar, eh? Jo m'hi posava molt aviat al dematí... menjava i m'hi tornava a posar i se'n feien les tantes, eh? Dissabtes, diumenges...
Perquè comentaves que a més la Carme et va dir que el termini era curtet.
Hi havia un
curtet.
Termini, el que passa és que a més també entres dintre de lo que estàs fent i et costa parar. Uh-huh. Estàs menjant i estàs menjant i fas allò que no s'ha de fer, que hauries d'estar saborejant el menjar, però el teu cap està amb el que estàs treballant i pensant que és quan baixis al taller que és el que faràs, no?
Si estàs envaït llavors, en la feina, una mica...
T'atrapa.
Vas estar envaït amb en Joanet i la seva família durant uns quants fins a oferir aquest resultat final, que nosaltres ja els ensenyarem alguna fotografia, però esperarem també a que es publiqui. Dèieu que no hi havia una data prevista, ni hi havia un termini previst, i aquest procés de micromecenatge, que és una fórmula ara bastant utilitzada a l'hora de...
Sí, no, per ara és bastant usual. I també el Duc, el crear un gegant, i un gegant marí porta la seva dificultat, perquè és un gegant marí, diferent a tots els gegants.
Clar, que és veritat que un gegant, d'entrada, la canalla, probablement quan vegi aquest gegant, no sé si sabem com reaccionarà. La Carme té l'experiència dels seus nets, no? Imagino que li hauràs ensenyat els dibuixos. Sí. Quina ha estat la reacció? Perquè
ells,
és un gegant molt diferent.
És el gegant, i és el gegant de la vila.
Clar, és un gegant que no té res a veure amb els
moros
gegants
recubenitus, el gegant marí.
Poden haver sortit amb altres contes, sí. No ho sé, no? Però que aquest és particular, sí.
Un gegant que a més té molta llegenda aquí a Sitges, hi ha moltes històries al voltant d'aquest gegant i que els nens probablement també creen la seva visió. No sé si a l'hora d'il·lustrar un conte, un d'alguna manera també intenta aconseguir, trobar en el cas del personatge del gegant, que aquell gegant pugui ser, en algun cas, el que algun nen està imaginant.
No, jo... en el cas aquest, la història de la manera que anava, clar, un gegant marí, la cova, tal, i ja et venen diverses idees i més o menys fas alguns esbossos i tal, però després ja vas veient clar que té que ser un, el qual no vol dir que no pogués ser d'una altra manera, però en aquest cas aquí, amb aquesta història i tal, el gegant és tal qual l'hem fet, sí.
Diries, Carme, que és un conte clàssic? Que és un conte... O sigui, que té un format de conte clàssic de tota la vida?
Potser sí, que passa que, esclar, el conte clàssic tampoc té un sol format. Uh-huh. N'hi ha... Són molt diversos. És que el món del conte és molt ric i molt bonic d'estudiar, perquè tots els països, tots els pobles tenen els seus contes, les seves llegendes, amb les seves similituds i les seves diferències. Per tant, no hi ha un sol relat de conte,
En el teu cas, els dos contes que has creat, aquest i també el que vas fer, el de la Garça al Pati Blau, els dos estan ubicats a Sitges i relacionats amb part de la història sitgetana, no? I d'alguna manera de la nostra idiosincràsia. No sé si fer un conte que no estigués ubicat a Sitges o que no tingués res a veure amb Sitges seria possible.
I tant. Però aquests contes són per tots els nens. És igual de Sitges que de fora de Sitges. La història és... El que passa que el situes aquí per la vessant potser més pedagògica, uh-huh. Però són per tots els nens.
Els teus nens ja l'han sentit, l'han llegit. Quina ha estat la reacció dels primers nens? No sé si en el cas de l'Artur ha pogut explicar o llegir i ensenyar aquestes il·lustracions al canalla, també?
No, perquè... En general, tinc uns nebots, però van tenen les seves coses i ja saps que els nens avui dia van molt enfeinats. Surten del col·le, se'n van a fer natació, l'altre a tocar la guitarra, no sé, és bastant difícil. Però en general, no són tan nens, però els meus fills, per exemple, quan els envies els he entusiasmat. Sí.
Ja són I grans. En el cas de la Carme...
Sí, els hi agrada. Que passa que ells volen més realitats que somnis i en aquí hi ha un somni i no els hi agrada tant. Però bé, és així.
Que curiós, que els nens demanin més realitat que somnis.
Volen realitat, volen que el gegant sigui de carn i ossos.
Clar, i quan és la figura imaginària, no? Ja no sí. Per allò de sentir-la més propera,
més
no?
Propera,
potser?
Sí. També et volia dir una cosa, un agraïment a la Regidoria de Cultura perquè els hi vam presentar el conte i els hi va agradant molt i ens han donat suport. Uh-huh. I això és de molt agrair. També ho volia fer constar.
Molt bé.
No sé si, clar, amb aquest conte, dos nets, ja deixes a part que
no
els contes o no?
No, en tinc un altre
tens
de net, tinc que fer un altre conte.
Tens un altre al cap o tens un altre redactat?
Una mica pensat.
Sí?
Sí.
T'ha enganxat això dels contes?
Sí, m'agrada molt el tema.
És com una...
Vaig fer uns cursos especialitzats sí. en contes i això em va agradar molt.
A l'Ateneu Barcelonès,
a l'Ateneu de Barcelona, sí, sí.
Però ha estat com una vocació tardana, això d'escriure contes?
Sí, sí, sí. Bé, és bastant comú, no?, que una mica reflexa el teu món antic professional i l'altre, doncs, el tenir més temps lliure et pots permetre més fer coses d'aquest tipus.
Clar, però no sé si avui en dia fer un conte de paper, d'alguna manera és un repte, no?, perquè en un món on era tan digitalitzada, i l'Artur, que més ets artista, no?, i que pintes i que fas sí. escultures, clar, la competència és molt forta en aquests moments.
Sí, però jo no... amb la competència no hi penso, perquè jo crec que l'oferta té que ser molt àmplia i cada un té la seva línia i com sempre he pensat que, dit d'aquesta manera, no?, que cada projecte o cada cosa té els seus clients i l'únic que s'han de trobar.
Sí.
Per tant, l'obra i tot necessita això, no?, de la publicitat, de que la gent ho vegi, i tot sempre troba el seu camí.
Els agrada molt als nens agafar el conte, fullejar, sí, mirar-lo,
tocar-lo, no?
Tocar-lo.
És sí, que és molt sí. immediat, perquè hi ha coses a través d'internet que si t'has de posar allà a buscar-ho, no sé què, a nosaltres ens passa amb les fotos, últimament les guardem no en un àlbum com abans, però en canvi quan mirem un àlbum, ostres, allò és una altra cosa, el tens allà, el pots agafar, el pots buscar, en canvi posar-te davant de l'ordinador allà amb la família a mirar fotos, bastant difícil, a casa no ho fem. En canvi, agafar l'àlbum sí, no sé si passa als altres sí, sí. llocs, però...
Clar, el fet de que sigui quelcom tangible, no?, d'alguna manera, és atractiu, però, clar, és veritat que l'exercici de dir vaig a fer un conte, redactar un conte, i que al final això es pugui publicar en un món tan digitalitzat, no?, sí. I amb tot aquest entorn de pantalles que tenim, no sé si fins i tot hi ha gent que pugui dir, ui... quina bogeria posar-se a fer o quin repte, no? O quin, no sé si quina utopia fins i tot algú pugui pensar que és encara apostar pels contes.
Però tot i cap, perquè als nens els agraden molt les pantalles i les tauletes, ja ho sabem tots, i els encanta el tema digital i tal, però quan tenen un conte a les mans també disfruten. O sigui, jo crec que la part de conte infantil i juvenil no es perdrà, perquè per ells té molt d'atractiu. Poder materialitzar el tema del conte, i els hi encanten les pantalles, ja ho sabem, que les hem de dosificar, però...
I que també hi ha contes
tot
en pantalla.
Cap, una no? cosa que... no treu l'altra.
I com és important que els nens, que la canalla, consumeixi contes?
És molt important pel seu llenguatge, per la seva imaginació, per la seva creativitat, per aquest món màgic que ells viuen, que a vegades els hi costa de distingir entre el que és ficció i el que és realitat, i això és importantíssim. El conte, és que una infància sense contes és que no me la sé imaginar. No? Perquè a més em sembla que no hi és, perquè totes les cultures, totes les tribus, tothom té els seus propis contes, les seves pròpies fantasies que explica als petits.
Per tant, important, i també que necessari que els contes tinguin il·lustracions, no? Perquè de fet els nens, la canalla, i sobretot els més petits, quan encara no saben llegir, la il·lustració juga un paper fonamental.
És molt important, sí, sí.
Sí, aquest conte, encara que no, el nen no sap llegir, només a través dels dibuixos de l'Artur, és que es pot explicar i el nen l'entén perfectament només amb els dibuixos.
Que entenc que és part de la tasca important, no?, de l'il·lustrador, no?, que els dibuixos... Sí, expliquin el conte sense paraules.
Clar, formin part, estiguin completament lligats amb tota la història i tal, sí, sí. A més, això sobre la lectura dels contes i tal és molt important pels nens, perquè després dels contes vindran els llibres i és una continuïtat. Amb el nen que s'enganxi a llegir, després passarà... Si va trobant els llibres que després li van bé per la seva edat o per les seves coses que a ell li agradin i tal, és un lector. Llavors s'ha de començar aquí, eh?
S'ha de començar aquí, en aquesta faceta. Algun altre projecte d'il·lustració de contes en marxa, Artur?
No. Ha sigut
un lapsus,
una cosa molt especial. Sí. Per jo la meva feina la vaig
Continues fent, amb ja les pintures i l'escultura, sí, que és el, en el que t'estàs dedicant.
Sí.
Des de ja fa un temps, vaja.
I que tant, ja... quasi 50 anys.
Pots comptar 50 anys. Algun projecte en marxa que ens vulguis parlar o en el que estiguis treballant ara?
Bueno, ara estic fent unes coses que són bastant interessants per mi i per la gent que ve diuen que també. A part de les exposicions faig una cosa que és només com una inauguració,
sí,
on passo una pel·lícula, bueno, un vídeo de com treballo una obra, perquè com que estic a la línia de l'abstracció, que he anat a parar aquí d'una manera que jo mateix no m'esperava, però bé, la vida és així, doncs explico el què de l'abstracció, no?, en aquest vídeo. I
és
després,
com un making-of, com del procés de creació de l'obra.
El procés i el per què i el com i tot, no? Uh-huh. Perquè normalment amb l'abstracció, perdoneu que ara hi posi tota aquesta explicació, que no ve pel del llibre, però...
Fem un apunt, home, i aquest sí. Tenim
bé, doncs, no, el que passa que normalment costa molt l'abstracció a la gent, uh-huh, perquè si no veiem una imatge no entenem res. I aleshores, de la mateixa manera que quan vas a comprar un jersei, una camisa, una brusa, tal, l'estampat i tot, dius, ostres, mira, m'agrada més aquest que aquell. Bueno, pues aquesta mateixa sensibilitat que tens per això la pots tenir per algo que no hi ha dibuix. Diríem que un quadre on tu veus el que hi ha és una cançó que té música i lletra. I un quadre abstracte, diríem, és li han tret el dibuix. Uh-huh. Llavors allà hi ha el color, les taques, que també t'expliquen molt. Però clar, totes les coses les hem de treballar. Si no les treballem, no ens acaben d'entrar a dintre. Llavors, deixar-te portar per les sensacions que et produeixen les taques amb les seves pròpies formes, els colors, les tonalitats, la composició del quadre i tot això que t'arribi a entrar, també és un treball, també és una cosa que quan hi vas entrant és endinsar-te en un món on no hi ha lletra, no hi ha paraules, només sensacions. I això és molt maco.
Que interessant, Artur. Doncs escolta'm, segur que et tornarem a portar, perquè quan sentis tot això, perquè ens en parlis amb més profunditat, perquè sí, ens hem quedat aquí una mica embadalides. És veritat que el món de l'abstracte és un món difícil per això que deies, no? Quan sí. no reconeixes figures o imatges, clar, doncs costa d'interpretar, no? I de vegades sí. fins i tot som menys tenim, no? De vegades l'abstracte.
Bueno, sí, és el que passa també amb tot el que és a la part emocional, no? Quan algú s'enamora tothom se n'hi enriu, no? Mira aquest, ara no sap què li passa, mira no sé què, no? I en canvi és una sensació molt problemàtica en el fons, no? És una sensació que tu canvia tot el teu entorn per una bona època, no? Són coses apassionants.
El que no és gens abstracte és el conte de la cova del gegant, eh? Artur Duncan aquí ha estat fons dibuixos on clarament definitoris, es veuen perfectament els personatges, tant el Jonet com la seva família, com aquest gegant marí que segur que els sorprendrà, però que en qualsevol cas no fa por, perquè la intenció és que sí que hi hagi una mica com de misteri, d'intriga, però por no.
No, és un gegant bo. Sí, en Joanet primer s'espanta, però després ja veu que és un gegant bo.
Es espanta perquè, clar, la figura del gegant sempre impressiona, no? Ha d'impressionar una mica. No sé si hi ha algun valor, alguna emoció que hagis volgut també transmetre amb aquest conte, Carme.
Mira, no sé, potser al final hi ha les dues mares que s'esperen, no? La mare del Joanet, que no sap on ha anat i que l'està esperant a la porta, i després la cabra Banyeta, que espera a la cabra saltirona perquè és el primer dia que ha sortit a la muntanya i té por que li passi alguna cosa. Uh-huh. I aquest retrobament doncs, de l'animal i de la mare del Joanet doncs, el trobo molt, molt maco.
Que és el que també és important, penso destacar del conte, que és que hi ha un protagonista que és en Joanet, però també una protagonista animal, que és la saltirona. Aquí la també introdueixes el món animal i aquesta relació entre humans i animals que amb els nens tant arriba, no? I tant agrada, no? És veritat que els nens són com els animals com que els arriba més.
Sí, sí, és una mica del que dirien ara la seva mascota, no?
Sí.
I llavors doncs, ell la veu créixer, està esperant que pugui caminar, està esperant que pugui anar a la muntanya. Primer ell anava amb el seu gos, però llavors ja té la cabreta i vol sortir a passejar amb la cabreta. I aquesta relació és molt maca entre el nen i la cabreta que li ensenya a anar per la muntanya.
Vas tenir el primer personatge que et va venir al cap va ser en Joanet? O va ser la cabreta o quin va ser?
No, el Joanet.
El Joanet.
Sí.
Vas tenir clar que seria un nen?
Que seria un nen, sí.
I que es diria Joan?
I que es diria Joan.
Sí?
Sí.
Ho vas decidir ràpid, això?
Ràpid.
Inspirat en algú?
Sí.
Ah, en qui? A veure, podem preguntar?
No, en persones que havien estat relacionats a la Masia de les Coves.
D'acord.
Sí, són persones que hi van estar doncs, treballant amb una certa relació i els noms tots estan agafats d'aquí.
Uh-huh. I el personatge de la cabreta també, inspirat en aquella època?
Sí, normalment hi havia no, cabres en els estables i tal, perquè aquí vaques no en teníem, però cabres i això és el que hi havia. I llavors que naixés una cabreta i que el nen veiés el naixement de la cabreta, això els nostres nens no ho veuen, i llavors pot ser maco per ells,
clar.
No?
Sí, clar, d'alguna manera transporta, més veritat, a una altra època aquest conte,
clar,
també,
clar,
no?
Clar.
Que és part de la gràcia, no? Que ens fer-nos posar en una altra època, anterior, que potser algun avantpassat ha viscut, i no sé si també desperta preguntes al conte.
Sí, clar, la manera de viure, no?, que ara ens qüestionaríem, no?, doncs, però era la... com era, no?, de la manera que es guanyaven la vida, totes les explotacions a nivell familiar, els rols que hi havia dintre de la família... Tot això doncs, era així i està molt, molt establert, no?
I l'època històrica també la vas tenir clara de seguida a l'hora de triar fer un conte?
Sí. Començaments de segle passat, sí.
És una època que t'agrada, és la que t'agrada traslladar-te a l'hora de fer contes o fer històries?
Sí, ja és propera, però és suficientment també llunyana en quant a costums i hàbits. I llavors aquest contrast és bo.
No sé si és més atractiu també, i també en matèria d'il·lustració, quan un crea un conte o crea les il·lustracions d'un conte, si el fet de que estigui ubicat en una altra època de la vida, no? De la societat i de l'entorn, ho fa més atractiu també, no? Per allò d'evadir-te una mica del teu dia a dia, no? Potser inspirat en una època actual, la cosa no sé si es podria fer més feixuga.
Per exemple, en el conte, per il·lustrar els personatges, com van vestits i tot això, doncs, per l'època que a mi també em va semblar que anava la història, per mi era senzilla, perquè fa 60 anys, per exemple, encara anàvem vestits més o menys així, tampoc hi havia tanta diferència, no? Les diferències han sigut ja des de mitjans dels anys 70 cap aquí, que amb una velocitat cada cop més embalada, no? Les coses han anat canviant, però abans tenies els teus pantalons per cada dia, la camisa per cada dia, les sabates, i després alguna mica més modedet pel diumenge o per si anaves amb algun event familiar alguna cosa, no? Però i per mi ha sigut com molt maco, no? Perquè a casa hi ha fotografies
de l'època,
meus cosins,
no?
I meus vestits igual que el Joanet, vull dir que no, o de cosins meus vestits com els germans del Joanet, no? I per mi va ser molt maco, com romàntic, no sé, diríem, no? Perquè era maco, no sé.
Com traslladar-te en un altre moment,
sí,
que algú familiar hi
no?
havia viscut, no?
Reviure'l, sí.
És com de sobte fer un viatge al passat amb aquest conte amb la cova del gegant, que esperarem a veure si finalment es publica. Ha estat la primera col·laboració plegats, malgrat coneixes de tota la vida, pràcticament, no?
Artísticament parlant, sí.
Sí, 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 sí. Caram!
Sí.
Qui bona va dir, no? Després de tants anys que hi hagi hagut una trobada artística, amb ganes que hi hagi més, Carme?
Sí, 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 i tant.
És a dir, tornaràs a trucar amb futurs contes.
Esperem.
A mi hi ha un que diu que ja té en marxa, Artur.
Bueno, això està... Jo encantat, aquestes coses a mi m'agraden, sí, sí.
I no ens pots avançar res d'aquest nou conte? On està? En quina època? Algun apunt? Que tenim aquí, aprofitem i estirem una mica el fil.
M'agradaria que estigués ubicat al Garraf i que fos un conte en què potenciés tots els aspectes ecològics que cal que els nens aprenguin, coneguin, estimin i es conscienciïn.
Caram, molt d'actualitat, eh? Avui en plena inici d'aquesta cimera, sí, d'aquesta conferència del clima, doncs un tema d'alguna manera també. Per tant, al final a la Carme li traspua aquesta, no? Aquesta faceta pedagògica, no? I didàctica, de mestre, que és que jo no sé si és que, malgrat ara no exerceixis, si un és mestre tota la vida.
Una mica sí, sí, sí.
Amb aquest conte t'has sentit mestre una mica?
Sí, sí, sí.
Escrivint-lo,
sí? Sí, 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 sí.
I això t'ha fet... és a dir, l'haguessis escrit diferent? L'haguessis escrit diferent si l'haguessis escrit mentre estaves... anys enrere, mentre exercies? Penses?
No ho sé, no ho sé. Que no, llavors no m'ho vaig plantejar, escriure contes, no, no ho sé. Sí, però d'històries sempre me n'he inventat. Però me les he, amb els nens i amb els nets els explicava històries, segons anava parlant me les anava inventant. I un dia vaig pensar, i per què no escriure-ho, no?
I, sí. Vas fer el pas, no? Sí, el pas, sí, de la parla, sí, no? A l'escriptura.
Jo penso que no tothom, però la gran majoria de persones que es dediquen a l'ensenyament ja és algo que va amb ells, eh? D'abans de dedicar-t'hi, el temps que t'hi dediques, i quan deixes de dedicar-t'hi professionalment no te'n dones compte, però continues ensenyant sempre.
I a més en una època on, que no sé si això també ha canviat una mica, seria ara un altre debat, que potser no és el moment, però en una època en què la figura de la mestra, no, tenia una rellevància...
Home, clar.
Sí, en aquesta època d'en Joanet sí. Ara desgraciadament desprestigiem una mica... Tristament, no?
Aquella època,
no? És una figura,
no?
Les... tan cabdal per la societat i tan important i una mica desprestigiada està.
Per tant, d'alguna manera també, doncs, amb aquest conte retrobem a tots aquells que heu estat alumnes de la Carme, que n'hi ha moltíssims. Moltíssims, potser doncs amb aquest conte també poden retrobar aquella mestra estimada, perquè ens consta que és una mestra, va ser una mestra molt estimada, si es poden retrobar doncs la seva mestra. De quines, de quines assignatures, Carme, que ensenyaves? De tot, imagina't.
De tot.
Sí.
He fet de tot.
De tot una mica. La Carme Panyella, una mestra reconvertida ara en escriptora de contes, eh? En la que ha escrit aquest La cova del gegant, il·lustrat per Artur Duc, dos sitjatans amics, amics de tota la vida, que s'han trobat amb aquest projecte artístic i que de moment no tenim a les mans, però esperem molt aviat poder-lo tenir. Carme, Artur, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies a vosaltres.